Bona tarda, són 2:15.
Notícies migdia amb Pau Duran.
Enèsim atac contra el mural dedicat al periodista sabadellenc Xavier Vinader. L'obra de l'artista Zudi, ubicada al Centre Cívic de Sant Oleguer, va despertar ahir al matí amb pintades negres. Helena Molins, bona tarda.
Bona tarda. L'alcalde de Sabadell, Matías Arracán, diu que la policia municipal investigarà qui són els possibles autors de la bretolada.
Sempre que hi ha un atac així, el que es fa és mirar de veure si hi ha càmeres a l'entorn d'aquest emplaçament, i està clar que la policia municipal seguirà fent tot el que estigui a les seves mans per identificar les persones que duen a terme aquest i d'altres atacs, o pintades de caràcter homòfob o pintades de caràcter feixista.
Des del febrer de l'any passat, data en què va ser inaugurat, el mural ha rebut 4 atacs en total.
Avui es compleixen 10 mesos que el president d'Òmnium Cultural, el sabadellenc Jordi Cuixart, i també l'expresident de l'ANC, Jordi Sánchez, són a la presó.
Sabadell per la Independència i Òmnium Cultural han preparat tot un seguit d'actes avui al vespre per reclamar un cop més la llibertat dels presos preventius.
I en el Notícies Migdia, Helena, també buscarem els titulars de la informació esportiva.
El Centre d'Esport Sabadell ha fet la tradicional ofrena floral a la salut aquest migdia. Han encapçalat la comitiva el conseller arlequinat Àxel Torres, l'entrenador Toni Saligrat i el capità Miguel González.
Repassarem la resta d'informacions d'aquest dijous, dia 16 d'agost, amb l'ajuda del Toni González de les Vies de So.
Ràdio Sabadell. Notícies Migdia.
Però abans d'entrar en matèria, passem pels serveis. Ara mateix a Sabadell, 29 graus, amb un cel parcialment ennuvolat. Per saber què ens depara la tarda, anem fins al Servei Meteorològic de Catalunya i li preguntem a l'Oriol Rodríguez. Hola, Oriol.
Hola, bon dia. Avui a les comarques de Barcelona tot just es començarà a notar els primers indicis del canvi de temps que arribarà de manera més clara i evident, sobretot de cara a la jornada de demà. Així doncs, s'espera un dia amb el cel poc o mig ennuvolat, estones amb algunes bandes de núvols alts, que de cara a la tarda donaran pas fins i tot al creixement d'algunes nuvolades a zones bàsicament del prelitoral. Fins i tot no es descarta algun ruixat, però en qualsevol cas serien fenòmens locals i poc importants. Tot plegat amb una temperatura que tendirà a pujar, amb un ambient doncs que serà força aixafogós, especialment a la línia de la costa. De cara a la jornada de demà, començarà el dia ja amb força núvols, amb un ambient també força carregat d'humitat, d'aixafogor, i serà sobretot a partir del migdia i durant la tarda quan els ruixats i les tempestes començaran a afectar bàsicament les comarques de l'interior. Amb el pas de les hores, sobretot ja de cara al vespre i la nit, aquestes precipitacions, aquests xàfecs que poden ser fins i tot localment d'una certa intensitat i que a més aniran acompanyats de tempesta, també arribaran a punts del litoral. Això farà doncs que la temperatura tendeixi a baixar, tant la mínima com la màxima, i de fet la temperatura mínima probablement es registrarà al final de la jornada. Tot plegat a l'espera que de cara a dissabte encara quedin restes d'inestabilitat a punts del litoral i prelitoral central, amb un ambient força més agradable, sobretot a primeres hores del dia. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Oriol. I ara que hem mirat al cel, mirem cap a la terra. Com estan circulant els transports públics de les vies que ens queden més a prop? Anem fins al Transmet i li preguntem a l'Eva Malús. Bona tarda, Eva.
Hola, molt bona tarda. Doncs en aquests moments no hi ha incidències destacables al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, segons els operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. No obstant, ja sabeu que per treballs de millora estan interromputs el servei de metro als trams La Sagrera-Bon Pastor, de la línia 9 Nord i 10, i Paral·lel Universitat, de la línia 2. També la circulació de trens al tram Bellaterra-Canfeu-Gràcia, de la línia Barcelona-Vallès-S2, i el funicular de Vallvidrera, de Ferrocarrils de la Generalitat. Podeu consultar serveis de bus substitutoris i alternatives als webs i apps dels diferents operadors. De moment, és tot des del Centre d'Informació Transmet. Molt bona tarda.
Gràcies, Eva. I ara, per completar tota aquesta informació de servei, i si heu d'agafar el vostre vehicle privat o algun autobús, ens falta saber com està el trànsit.
Transports Urbans de Sabadell, la TUS, t'ofereix aquest espai.
I la bona notícia és que de moment els mapes continus no mostren cap zona complicada, ni pel que fa a les vies principals que ens volten, ja sigui l'AP7, la C58, ni tampoc si heu d'anar cap a la capital, cap a Barcelona, qualsevol de les rondes. De moment, la situació és de tranquil·litat.
Agafa l'autobús. Viatge amb la TUS.
Trajectes més ràpids i directes, més connexions entre barris, nous horaris per afavorir l'intercanvi entre línies.
Estalvia temps. Estalvia diners. Agafa l'autobús.
TUS. Transports urbans de Sabadell.
Notícies migdia.
El mural dedicat al periodista sabadellenc Xavier Vinader ha tornat a ser atacat. L'obra de l'artista Zudi, ubicada al centre cívic de Sant Oleguer, va despertar i al matí amb pintades negres una estilla l'homenatjat de Proterra, les paraules llibertat d'expressió estan guixades i hi ha una bandera espanyola. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda, Pau. No és la primera vegada que aquest mural, inaugurat el febrer de l'any passat, ha estat atacat. De fet, ja en són quatre les vegades que el dibuix ha patit pintades. El primer cop va ser poc després de la seva inauguració amb simbologia feixista, el segon amb pintura blanca el maig de l'any passat i el tercer ara fa un any també de caràcter feixista. Per a Matías Sarracant, alcalde de Sabadell, els atacs reiterats indiquen que els valors de Vinader molesten el feixisme.
Doncs potser perquè a algú li molesta allò que representa i representava Xavier Vinader, que és la defensa de la llibertat d'expressió per sobre de tot i sobretot la seva incansable recerca i denúncia dels moviments feixistes a l'estat espanyol. Per tant, suposem, malauradament, que a la ciutat hi ha gent a qui li molesta i a qui no vol que recordi la seva figura.
L'alcalde també ha explicat que el mural està protegit amb una capa que en facilita la neteja i que ja s'ha activat aquest procediment.
Després de la primera, del primer atac contra aquesta pintura, just poc temps després de la que en féssim la presentació pública, ja vam optar per fer-hi una cobertura a sobre de la pintura per tal de que es pogués netejar amb certa facilitat davant d'aquesta exposició, no?, els atacs reiterats que ha tingut. Per tant, procedirem, ja hem fet, òbviament, la comunicació per tal de que els propers dies se'n faci la neteja altra vegada.
Ara la policia municipal encercarà els responsables, com ha fet en els casos anteriors.
I un altre periodista, en aquest cas fotògraf i il·lustrador, molt vinculat amb Vinader, Jordi Borràs, ha parlat amb Ràdio Sabadell per analitzar l'enèsim atac al mural des del de Sabadell. Per a Borràs, aquestes pintades indiquen que el seu llegat és viu.
Evidentment, és un acte totalment rebutjable, fastigós, no? I més tatxant el pintant a sobre de l'expressió llibertat d'expressió, que em sembla que ha quedat molt, molt explícit les intencions dels que ho han fet, però per altra banda és evident que la feina de Vinader ha servit fins i tot un cop ell és mort, no? En el sentit de que aquells que durant tants anys van estar fiscalitzats per la ploma de Vinader doncs segueixen atacant-lo dia rere dia.
Un Jordi Borràs que avui fa exactament un mes va ser víctima d'una agressió per part d'un agent de la policia espanyola. Borràs ha explicat com està el seu cas.
Doncs mira, just avui fa un mes i bé, ja ningú se'n recorda, no? Jo sí, perquè encara em fa mal les costelles i poca cosa més puc explicar, perquè com que a nivell judicial està tot congelat, no tinc coneixement de la versió contrària, doncs no puc explicar massa cosa. El que sí que puc dir és que doncs, un inspector de la policia espanyola, que això ja és segur, no?, de la brigada d'informació em va pegar, em va trencar el nas, em va fer contusions per diversos cops i que aquest individu no ha estat detingut.
Com a conclusió, el fotoperiodista considera que aquest cas indica clarament que hi ha ciutadans de primera i ciutadans de segona.
I avui es compleixen 10 mesos que el sabadellenc Jordi Cuixart i l'expresident de l'ANC Jordi Sánchez estan en presó preventiva. Sabadell per la Independència i Òmnium Cultural han preparat tot un seguit d'actes avui al vespre per reclamar un cop més la llibertat dels presos.
Com cada dia 16, les entitats sobiranistes de Sabadell han convocat a la població per recordar els presos polítics i demanar-ne la llibertat. Pel dia d'avui hi ha 3 actes organitzats. El primer, a 8:15 del vespre, es convoca als amics i amiques de Jordi Cuixart a la plaça Vallès, on escriuran cartes a empresonats i exiliats. convidats. Després, a les 8 del vespre, les dues entitats sobiranistes de la ciutat han organitzat un altre acte a la plaça Doctor Robert, on es llegirà un manifest per reivindicar la llibertat de Cuixart i la resta de polítics presos. Finalment, després d'aquesta concentració, animen a la població a sumar-se a la Roda de la Pau, on es faran 14 minuts de silenci en defensa precisament de la pau. Teresa Mira, presidenta d'Òmnium Sabadell, assegura que sempre que poden assisteixen a aquest acte setmanal de la ciutat.
I després ens sumarem a la Roda de la Pau perquè entenem que més que mai la pau ha de ser una via, la via principal, i per tant tot sovint ens sumem a la Roda de la Pau quan coincideix amb dijous, que sempre és amb dijous, quan coincideix amb el dia 16, doncs ens sumem junts, no? I estem tots plegats allà. Per tant, esperem aquest dia 16 d'agost.
Teresa Mira està convençuda que, tot i ser en ple mes d'agost, la població acudirà a tots aquests actes.
La gent no se n'està oblidant, la gent està esperant, perquè així com els polítics no ho poden fer sols, la ciutadania no ho pot fer sense la classe política, que aquesta és una realitat. Ara bé, la ciutadania no té per què ficar-se en la política i la política doncs, ha de donar camí i via lliure a la ciutadania, però és la suma de tots dos esforços que s'aconseguirà.
Ara, des de les diferents entitats republicanes, estan preparant un gran acte central pel dia 22 de setembre a Sabadell.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca, també a les xarxes socials.
L'Orquestra Simfònica de Sabadell del Vallès bat rècord d'espectadors aquesta temporada. En total, 120.000 persones han assistit als seus concerts. Alguns dels motius que apunten des de l'orquestra és que aquesta temporada han fet més actes que mai i, sobretot, han aconseguit ampliar l'oferta per nous públics.
Temporada de rècord per l'Orquestra Simfònica del Vallès, que ha vist com les platees dels teatres de tot el país estaven més plenes que mai. El gerent de l'entitat, Òscar Lanuza, en donava algunes claus al programa Connectats a l'estiu, que emet aquesta casa.
Més de 120.000 espectadors, i és una xifra rècord, i que és ben donada per una xifra rècord de nombre de concerts i també per una diversificació en el tipus tipologia de concerts. Hem tingut molta gent especialment en els concerts amb temàtica de cinema, i que per nosaltres és una via fantàstica per fer entrar a nou públic, a públic més jove, i ha estat realment un molt bon any i una molt bona feina de la qual ens sentim orgullosos.
I aquest canvi de perspectiva s'ha decidit de forma comunitària, ja que la relació dels músics de l'orquestra és cooperativa.
Els músics són treballadors, són accionistes, escollen un consell d'administració, però també hi ha un grau molt més alt de participació en el dia a dia. Establim una sèrie de fòrums anuals en el qual s'intenten integrar totes les visions. A partir d'aquí, els mecanismes serien similars a la majoria d'empreses, amb la diferència que al final el propietari últim i en qui l'interès general de qui es pensa, diguéssim, són els treballadors. I òbviament també com a empresa cultural al mateix temps, els nostres espectadors i tota la gent que ens hi segueix.
Lanuza també ha repassat altres temes d'actualitat de la banda, com ara la fusió amb els Amics de l'Òpera i el nou programa per la temporada vinent.
I notícies de la ciutat i la comarca que repassem de manera més breu. Convocatòria de 5 minuts de silenci en record de les víctimes dels atemptats de Barcelona i Cambrils.
L'Ajuntament de Sabadell ha convocat 5 minuts de silenci demà a les 12 del migdia a la plaça de Sant Roc, amb motiu del primer aniversari dels atemptats terroristes. Les banderes de l'edifici consistorial romandran a mig pal els dies 17 i 18. L'Ajuntament s'afegeix així a la proposta feta per l'Associació Catalana de Municipis, els Ajuntaments i Consells Comarcals per tal de mostrar la solidaritat amb les víctimes i el compromís amb la pau. Després dels 5 minuts de silenci es llegirà el manifest elaborat per aquesta entitat, on es reitera un any després la condemna dels atemptats i el record a les víctimes, així com el suport als seus familiars i amics. Ràdio Sabadell us oferirà un reportatge especial de com es va viure aquell dia a la ciutat.
I una conductora dona positiu, gairebé triplicant la taxa d'alcoholèmia permesa.
La policia municipal ha realitzat el control aquesta matinada a una dona de 36 anys. Ha passat al carrer Antoni Forrellat. Els agents han procedit a denunciar-la i tot seguit han immobilitzat el vehicle.
Aquest diumenge, a 8:15 del vespre, a la ciutat esportiva Dani Jarque de Sant Adrià.
Es donen tots els condicionants, no?, per ser, com aquí diu, l'examen final abans de començar la Lliga, no?
Sabadell en joc.
A Ràdio Sabadell
no tenim diners per anar-se'n a viatjar fora.
Així que passarem el tram final de l'estiu seguint el centre d'esports. Si no sou a la platja, atenció, enguany el Sabadell en joc comença fins i tot abans de la Lliga. Diumenge, des de 7:45 del vespre, Espanyol B, Sabadell.
Serà un pretest per començar la temporada i ficar el xic competitiu ja.
Haurem de posar-nos les piles ràpid, nosaltres també.
El centre d'esports en directe a Ràdio Sabadell.
Banc Sabadell presenta Futurs, un programa de debats en directe. Estem fets per conviure? Amb Aitana Sánchez-Gijón.
Ya existen tantos modelos de familia como personas.
I Nacho Vigalondo.
En un rodaje no acabemos sintiéndonos todos como en una gran familia.
Sigui com sigui la teva família, solucions, compte expansió. Descobreix-les a futurs.banksabadell.com.
Parlem d'òpera amb Jordi Torrents.
Home, vinga, no ploreu, no ploreu. Perquè Parlem d'Òpera continua amb vosaltres aquest estiu amb una selecció dels millors programes. Perquè no ens trobeu tant a faltar, Parlem d'Òpera a Ràdio Sabadell.
Un programa per escoltar i aprendre a escoltar. Tot el que passa a Catalunya, a Espanya i al món, a Ràdio Sabadell.
Notícies d'àmbit més general que repassem tot seguit. El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha demanat que qualsevol debat polític i situació estranya quedi al marge de l'acte que tindrà lloc aquest divendres a Barcelona en record de les víctimes dels atemptats del 17 d'agost de l'any passat.
Ho afirma després de dies d'especulacions sobre la reacció de polítics i ciutadans per la presència del rei. En una entrevista a Catalunya Ràdio, el conseller ha subratllat que aquest acte s'ha de centrar en el record de les víctimes, la solidaritat amb els seus familiars i l'agraïment als cossos policials i d'emergències i altres col·lectius que van actuar aquell dia. El conseller ha agraït a l'Ajuntament de Barcelona que assumís el lideratge en l'atenció a les víctimes després que la Generalitat, intervinguda per l'article 155, arribés tard.
I el nombre de joves catalans emigrants a l'estranger ha augmentat en 41.108 persones entre el 2009 i el 2018.
La qual cosa suposa un increment del 115% en 9 anys. Són dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya recollides en un informe de la UGT de Catalunya que s'ha presentat aquest dijous. Des de l'entitat asseguren que ens trobem davant d'una situació que és molt preocupant i demanen que es fomenti l'ocupació juvenil amb polítiques d'inversió en recerca i desenvolupament i de reconversió industrial.
I es constitueix una plataforma d'oposició al projecte d'ampliació de l'estació del Coll de Pal a Bagà.
Sota el nom de Salvem el Coll de Pal, els detractors alerten que del cost mediambiental que pot comportar la nova connexió amb l'estació de la Molina. Alerten que els esquiadors optaran per aquesta alternativa per estalviar-se el cost del túnel del Cadí, un fet que suposarà una massificació important al port Berguedà. A més, mostren preocupació per la transformació paisatgística i econòmica que podria viure el territori. Les obres del telecabina que unirà les dues estacions, aturades el 2011 per la crisi econòmica, han estat ja adjudicades recentment per poc més d'un milió d'euros.
I acabem explicant-vos que la delegació del govern a Gènova diu que el balanç provisional de morts per l'esfondrament del viaducte de la ciutat italiana puja a 39 persones.
A més, hi ha 16 ferits, 12 d'ells greus. L'esfondrament es va produir aquest dimarts cap a les 12 del migdia, quan a la zona plovia amb intensitat i va caure una part del viaducte d'entre 100 i 200 metres de longitud de l'autopista A10 que connecta la frontera de França amb les principals ciutats del país. El pont afectat, el pont Morandi, té una longitud de 1.182 metres i una altura de 90.
I ara que passen 3 minuts del punt de 2:45 de la tarda, arriba el moment dels esports.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis. Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El Centre d'Esport Sabadell ha entrenat aquest matí i a la 1 del migdia el primer equip ha realitzat la tradicional ofrena floral a la Mare de Déu de la Salut. Els arlequinats, amb el conseller de l'entitat Àxel Torres, l'entrenador Toni Saligrat i el capità Miguel González al capdavant, volen encomanar-se a la patrona de la ciutat per obtenir els millors resultats possibles de cara a la pròxima temporada. Marc Pijuan, bona tarda.
Molt bona tarda, Pau. Més enllà d'aquesta ofrena, l'actualitat de l'equip passa pel partit que els de Toni Saligrat disputen aquest cap de setmana contra l'Espanyol B a la ciutat esportiva de i Jarque. Els arlequinats creuen que aquest partit servirà per activar el xip competitiu a una setmana de l'inici de la competició. Àngel Martínez, migcampista del Sabadell.
sabem que som el filial, no? El filial t'exigeix molt, són nanos joves, molt dinàmics, que corren molt, però bueno, serà un bon test per, abans de començar la temporada, per saber què és. Un rival que ens trobarem després a la Lliga i bueno, serà molt maco, no? També la superfície serà gespa natural, el camp serà en bones condicions, o sigui, serà un pretest per començar la temporada i ficar el xic competitiu ja.
Un dels altres protagonistes d'aquesta pretemporada, el nou fitxatge Edgar Hernández, també valora el duel contra el filial Perico. Igual que Àngel Martínez, el davanter destaca que ara sí podran jugar un partit sobre gespa natural.
Sabem que bueno, ara ja queda poquet, queden ja dues setmanes, tenim ja moltíssimes ganes, ja dic, per les sensacions que té l'equip, són molt bones. Cada dia anem millorant, és la idea, si no... arribar aquest dia de l'Espanyol bé i, bueno, i arribar d'aquella manera ja una miqueta més fresquet, ja un test més semblant al que ens trobarem ja el dia 26 i també en el nostre hàbitat natural, que serà la gespa natural, camp més gran, més amplis, bueno, hem de també començar a competir de manera positiva en aquests camps.
L'equip torna a entrenar demà en doble sessió, dissabte al matí s'exercitarà també la nova creu alta al matí i diumenge aquest partit contra el filial de l'Espanyol, un duel, recordem, que el podreu seguir en directe a Ràdio Sabadell.
I Òscar Salguero ha debutat avui als Campionats d'Europa de Natació Adaptada que aquests dies se celebren a Dublín. El nadador del Natació Sabadell ha competit a les sèries del 100 esquena.
Una prova aquesta que Salguero no havia preparat massa i que era simplement un test per començar a agafar el ritme de la competició. El seu temps, 1 minut, 9 segons i 90 centèsimes, no han estat suficient per accedir a la final i per tant ha quedat eliminat. De fet, a partir de demà comença la veritable competició del sabadellenc. Disputarà els 200 estils. No serà, però, fins diumenge quan Salguero es llenci a l'aigua de la piscina dublinesa per participar a la seva principal prova, el 100 braça.
I canviem d'esport. En futbol sala, l'Escola Pia comença i inicia avui la pretemporada. Els escolapis ho fan amb l'objectiu d'arribar en les millors condicions possibles a la semifinal de Copa Catalunya, un partit marc que disputaran el 7 de setembre contra l'Indústria Santa Coloma.
Tot plegat en un estiu en el qual el conjunt que dirigeix Borja Burgos ha perdut una peça important de l'equip, Dani Castro, que ha deixat l'Escola Pia per anar a la natació Sabadell. Malgrat tot, Burgos manté el bloc principal de la plantilla i es mostra satisfet de la composició final del seu equip.
Bueno, només hi ha hagut una baixa que nosaltres no desitgéssim, per si dir-ho, que va ser el Dani una miqueta a última hora, quan nosaltres ja donàvem per tancar la plantilla. Però bueno, l'aposta del club i la meva aposta també ha sigut de suplir aquesta baixa amb gent d'aquí de la casa, amb nanos joves que puguin anar agafant experiències amb nosaltres i al final és un seny d'identitat de l'Escola Pia, del club.
Una de les incògnites que tenia el tècnic local era la continuïtat o no del capità Llorenç Tarrés, que finalment seguirà una temporada més a l'equip Escolapi. L'entrenador de Castellà també assegura que, per tal d'agafar la millor forma física possible, ell diu prefereix jugar partits amistosos.
Bueno, jo soc molt partidari de la idea de que la forma física sobretot s'agafa jugant, perquè al final el més específic que hi ha és jugar partits i la idea una miqueta de pretemporada és aquesta. El primer dia hi haurà pilota, evidentment amb càrregues d'intensitat i una miqueta de volum d'exercicis més elevat que durant la resta de l'any.
De fet, l'Escola Pia jugarà abans d'aquestes semifinals de poc de Copa, un partit d'amistós contra el Mataró, també contra l'Estrasburg Neuho Futsal francès, el Martorell, l'Hospitalet Bellsport i el Sant Joan de Vilassar.
El Creu Alta Sabadell en vol segueix completant el seu equip de cara a la pròxima temporada. El club arlequinat competirà amb un nou entrenador. Recordem que Sergi Cifré substitueix enguany a Irra Damont en la direcció des de la banqueta.
Aquest canvi d'entrenador, però, no farà canviar la idea de joc dels creualtencs. El director esportiu de l'entitat, Eloi Vila, apunta com jugarà l'equip aquesta campanya i què han demanat al nou tècnic.
I li vam dir que no volíem renunciar en aquest estil de sortir ràpid i contraatacar sempre que sigui possible i si encaixem gol també sortir ràpid al contragol. La veritat que ho va entendre perfectament, a ell també li agrada jugar ràpid i a més els porters que hem fitxat, els dos tenen molt bon nivell de passe llarg i ens ajudaran molt en aquest aspecte.
Sobre la plantilla, el director esportiu apunta quines posicions han reforçat de cara a l'any vinent. Vila creu que amb els nous fitxatges l'equip farà un pas endavant.
M'he incorporat un parell de primeres línies, a part de dos que pugen del sènior B, que ja començava també a ser hora que donéssim sortida als nanos de la casa que estan formant i que estan fent molt bona feina, que per cert l'any passat van també assolir un ascens de quarta a tercera. I després també hi ha incorporacions en el centre de la defensa i sobretot a la porteria. De la porteria són les que jo crec que ens donaran un salt qualitatiu de molt nivell.
L'objectiu principal de l'equip en aquest nou projecte Lliga Catalana serà millorar la sisena posició aconseguida la temporada passada.
I avui arrenca en Burg el Mundial de Bàsquet en cadira de rodes, una cita amb doble presència sabadellenca a les files de la selecció espanyola. Òscar Trigo, entrenador del Global Bàsquet, serà l'encarregat de dirigir el destí del combinat estatal des de la banqueta, mentre que Òscar Onrubia, basquetbolista també del Global, formarà part de l'equip espanyol.
La participació d'Onrubia és la primera del jugador amb la selecció estatal absoluta. El del Global ha entrat a última hora en aquest torneig per la lesió d'un company, Dani Stich. El seleccionador Òscar Trigo parla d'Onrubia i del perquè de la seva convocatòria per aquest Mundial.
Entenem que dintre dels sistemes que estem utilitzant pot assolir ràpidament un nivell de joc no igual, però sí que ens ajudi a competir amb una rotació important com és la de jugar amb 4, amb 1.4, amb 1.3, un 3, un 2.5 i un 1, no? O 1.5, perdona. Llavors, per aquesta banda va ser una decisió poc emocional, no? Molt, molt racional. Necessitem això, se'ns ha caigut un punt 1.5. A nivell nacional, qui pot assolir aquesta plaça? Pues, l'Òscar Onrubia.
El tècnic del Global i de la selecció també parla dels objectius del seu equip en aquest torneig i es mostra molt ambiciós. Creu que, com a mínim, han d'arribar a les semifinals.
Objectiu? Home, el nostre objectiu, com no, és intentar assolir com a mínim la semifinal per lluitar per una final. Crec que l'equip té la qualitat i el talent per lluitar per aquests objectius, però sí és veritat que encara que hem millorat, com he comentat anterior, les nostres sensacions competitives, tenim els fantasmes de l'any passat que no deixen de ser importants, no? Llavors,
Espanya s'estrenarà en aquesta competició dissabte contra Austràlia, diumenge jugarà contra Holanda i dilluns contra Argentina. A partir d'aquí els de Trigo disputaran els vuitens de final contra una selecció encara per determinar.
I fora de la ciutat, l'Atlético de Madrid és el nou campió de la Supercopa d'Europa, ja que va guanyar el Real Madrid.
Els matalassers van superar els blancs per 4-2 en un partit que es va decidir a la pròrroga després d'acabar 2-2 al final dels 90 minuts.
I el Barça es va endur ahir una nova edició del trofeu Joan Gamper.
Els de Valverde van superar el Boca Juniors argentí per 3-0 en un partit que va servir per presentar també la plantilla del Barça 2018-2019 a l'afició. Els golejadors blaugrana van ser Malcolm, Messi i Rafinha.
I el jugador brasiler del Barça, Marlon, a Itàlia per signar amb el Sassuolo.
El conjunt blaugrana ha informat que el futbolista té el permís del club per tancar l'operació. Els italians pagarien uns 6 milions d'euros aquest any i 6 més la pròxima temporada.
I el Sevilla disputa avui el partit d'anada de la segona fase prèvia de l'Europa League.
Els andalusos visiten el camp dels Žalgiris lituà amb la renta del 0-1 del primer partit. El duel començarà a les 7 de la tarda.
I encara en futbol, Marc, la selecció femenina sub-20 d'Espanya disputa avui els quarts de final del Mundial.
El combinat estatal jugarà contra Nigèria per un lloc a la final del torneig que aquests dies es disputa a França.
I passem al tennis. Garbiñe Muguruza, eliminada del Masters 1000 de Cincinnati.
La tenista hispano-veneçolana, actual campiona del torneig, ha caigut en 3 sets contra l'ucraïnesa Lesia Surenko. Qui sí ha superat ronda ha estat el serbi Novak Djokovic, que ha guanyat i ha hagut de remuntar 2-1 i ha guanyat el francès Adrián Manarino.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Marxem! Aquí acaba aquest Notícies Migdia d'avui, en què us hem parlat d'aquest enèsim atac que ha sofert el mural dedicat al periodista sabadellenc Xavier Vinader i les convocatòries d'aquesta tarda que fan Òmnium Cultural i Sabadell per la Independència amb motiu dels 10 mesos d'empresonament del president d'Òmnium Cultural, el sabadellenc Jordi Cuixart. La informació tornarà a Ràdio Sabadell aquesta tarda als butlletins horaris i també a les 7 al Notícies Vespre que condueix Pere Gallifa. També podeu mantenir-vos mantenir-vos informats a través de les nostres xarxes socials, Facebook, Twitter, Instagram, o mirar la web radiosabadell.fm. Que passeu molt bon dia i fins llavors.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.